Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola de vos guard, rebin una cordial salutació des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on fem avui el programa. Comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, que és el segon de Quaresma. Gràcies per ser amb nosaltres novament. Passem tot seguit a presentar els tertulians del programa d'avui. Patricia Navas, mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Hola, benvinguda.
Hola, gràcies.
El pare Josep Miquel Larrion, que és salesià al Col·legi de Sant Ermengol d'Andorra la Vella i vicari d'Encamp, encarregat de l'església del Pas de la Casa, també a Andorra. Hola, què tal?
Molt bé, gràcies.
I mossèn Josep Montoya, que és pare de família, diaca permanent i responsable pastoral de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Què tal?
Molt bé, bon diumenge.
Encantat de tenir-lo novament, els
gràcies.
Tres. El pare Larrion és la primera vegada que ve i estem molt contents perquè és un pou de saviesa, ja ho constatarem durant el programa. No rigui, no? No em deixi malament ara, eh?
No, espero que no.
Molt bé, doncs la direcció de la taula de l'Evangeli, com vostès saben, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, va a càrrec de Melcior Querol. La producció de l'Àlex Alsina, que avui també assumeix el control tècnic. La presentació i conducció del programa de Maria Marín, qui els parla. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge segon de Quaresma és del llibre del Gènesi i del capítol 12.
En aquells dies, el Senyor digué a Abram:
Vés-te'n del teu país, del teu clan i de la casa del teu pare, cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que servirà per a beneir. Beneiré el qui et beneeixin, però els qui et maleeixin els maleiré. Totes les famílies del país es valdran de tu per beneir-se.
Abram se n'anà tal com el Senyor li havia dit.
La crida de Déu a Abraham va acompanyada d'una promesa i d'una benedicció. Estem parlant d'una terra i d'una descendència, pel que fa a la promesa, i una benedicció per a tota la humanitat que Déu fa. Bé, pocs versets, però absolutament importantíssims i interessantíssims pel que fa a nosaltres cristians també. Estem parlant del nostre pare en la fe, Abraham. Qui vol començar? Pare Larrion o... Qui vol començar? Vostè? Vingui.
Jo destacaria dos aspectes. El primer aspecte, Déu fa confiança a Abraham. Déu es fia d'Abraham, però no li posa la vida fàcil. Una promesa, però que comença amb una situació d'esterilitat. I de l'altra part, Abraham, que es fia de Déu, malgrat totes les dificultats que ell trobarà. La primera no pot tenir fills, la segona, quan té el fill, l'ha de sacrificar a Déu. Abraham no comprèn, però es fia.
Sí, a mi m'agrada posar-me en el lloc d'Abraham, no? I sentir que és Déu qui t'està indicant el camí, que no estàs abandonat a la vida i t'has de construir tu doncs el teu camí, el teu destí. És Déu qui et va indicant. Potser a vegades no, nosaltres no sabem el nostre destí. Déu, el Senyor, li diu a Abraham que surti i que ja l'indicarà el país a on ha d'anar. I nosaltres, doncs, també, no? El que fem és confiar en Déu i, a poc a poc, doncs, cada dia ell ens va indicant el proper pas que hem de donar. I si escoltem i fem cas, com Abraham va fer, doncs tenim una descendència més gran que els estels del cel.
Sí, jo crec que hi ha molt d'això, no? Fins i tot una crida a l'aventura. Déu ens crida a l'aventura, arriesgant-se, a confiar plenament en ell, a llançar-nos a la vida. renunciant a tot allò que ens pugui fer nosa. Estem al segon diumenge de Quaresma, tot just comencem aquest nou camí, una nova Quaresma, que ha de ser nova, tinguem l'edat que tinguem. Jo repeteixo molt allà a la Vall Fosca, que tinc feligresos de certa edat, i els dic que no pensin que és una Quaresma més, sinó que és una nova Quaresma. I de nou, la paraula, les lectures d'aquests diumenges, ens conviden a això, a saber renovar-nos, a saber veure que el Senyor ens crida de nou a una nova aventura i a renunciar a tot allò que és fals a la nostra vida. Un cop més, a fer-ne d'això. També destacaria la paraula beneir. Crec que és una manera de Déu de dir-nos que confiem en ell, que no ens preocupem, que de debò que ens llancem a aquesta nova vida, que ell sempre està al nostre costat, que tenim la seva benedicció. Crec que és molt important poder comptar doncs, amb aquestes paraules de suport.
Alguna cosa més o podríem comentar breument el salm d'aquest diumenge segon de Quaresma, que és el número 32. Què els hi sembla? Fem un breu comentari. Doncs aquest salm té per resposta que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vos. El salmista constata com el Senyor és el nostre auxili i l'escut que ens protegeix. Experimentem nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, d'avui dia, en un món tan convuls com estem vivint, que realment el Senyor és el nostre auxili, que el Senyor és la nostra força, el Senyor és la nostra llum. Què dirien?
Que davant de la crida de la primera lectura, aquesta és la nostra resposta, no? O sigui, davant de la crida que el Senyor fa a Abraham, o ens fa cada un de nosaltres, nosaltres responem amb aquesta imprecació, que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. O sigui, demanant esperança, demanant que sentint-se acollits, no? No tindre por davant de les dificultats que puguem tenir, no? Que és la resposta. I també, evidentment, és el nostre dia a dia. Davant de les dificultats, cada dia ens llevem, problemes, família, crisis, tantes circumstàncies que veiem difícils a la nostra societat, doncs que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai davant d'aquestes circumstàncies que ens són adverses.
Jo penso que sí, que hi ha molta gent que viu aquesta esperança i que dona benedicció d'aquesta manera als altres, no? Quan veus una persona que viu de la fe i que té pau enmig de tots els problemes de la vida, doncs això t'omple a tu de pau, no? És un canal de transmissió de benedicció, tal com li deia Déu al senyor Abraham, que ell... Que les famílies del país es valdrien d'ell per a beneir-se. És veritat que nosaltres rebem la benedicció de les persones que viuen de la fe.
Pare Larrion, què hi diria?
Hi ha persones que viuen al nostre costat i que de vegada poden passar inadvertides. I quan en la nostra vida ens trobem el testimoni directe, senzill, realment descobrim que Déu és allà, que Déu és amb aquest home. I davant l'exemple, pues de vegades haurien de dir jo voldria ser com ell. De vegades no mirem al nostre costat i per això, per anar una mica distrets o anar una mica a la nostra, per això no acabem de descobrir. De l'altre costat jo voldria destacar per què Abraham es fia de Déu? Perquè Déu té una paraula i una promesa i la compleix. I em penso que en la nostra vida també nosaltres ens hem d'esforçar per ser homes i dones de paraula, no dic de promesa, però sí de paraula. I posem en aquest món nostre, firmem molts papers, però posa la nostra paraula a deixar de tenir la valor que tenia quan nosaltres érem petits i la paraula de l'avi, la paraula del papà era paraula, dita i feta.
Abans una encaixada de mans era un pacte.
Exacte.
Ara tots quedem amb els dubtes i crec que nosaltres hem de donar confiança també en aquest sentit com a persones cristianes.
Proposo que passem ja a escoltar i comentar la segona lectura. Va bé? Sí, doncs és de la segona carta de Sant Pau a Timoteu, del capítol primer.
Estimat, tot el que has de sofrir juntament amb l'obra de l'Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dona. Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no perquè les nostres obres ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist abans dels segles, i que ara ha estat revelada amb l'aparició de Jesucrist, el nostre Salvador, que ha desposseït l'amor del poder que tenia i amb la bona nova de l'Evangeli, a fer resplendir la llum de la vida i de la immortalitat.
Un fragment que convida a fixar-nos en l'exhortació a ser sants com Déu és sant, no per les nostres obres, sinó per la gràcia concedida en Jesucrist. A vegades podem pensar, oi, que perquè fem moltes bones obres arribem a ser sants i potser desenfoquem una mica el camí.
Evidentment, la salvació no ve per l'ostre, perquè no som bons nens, sinó, evidentment, perquè hem rebut la gràcia. I la gràcia, crec, també, en aquesta carta, precisament, que és una carta dirigida als pastors, era dirigida als que dirigien les comunitats. I, evidentment, segons les paraules del nostre Sant Pare avui, doncs, que tots hem de fer olor d'ovelles i que tots estem cridats a ser pastors avui, de manera especial, davant d'una societat difícil. No ens en podem només refiar dels mossens o dels rectors, sinó que tots hem de fer de pastors. I, per tant, tots hem rebut d'alguna manera aquesta gràcia que ens ha d'ajudar, doncs, a ser servidors i als altres de cara a portar-los cap a la salvació. És un treballar per l'Evangeli en la gràcia, no pels nostres mèrits. Nosaltres no som poca cosa davant de tot plegat.
A mi alguna vegada la meva filla m'ha dit: jo aniré al cel, o Déu m'estima perquè sóc bona, no? I jo li dic: sí, Déu t'estima i esperem que vagis al cel, però no és perquè tu siguis bona, sinó perquè ell ho és. I nosaltres ja grans a vegades també pensem que si anem a missa, si complim les normes, si intentem fer les coses bé, doncs ens guanyem al cel, no? I és Jesucrist qui ens ha guanyat.
Ja està bé que hi hagi també aquesta petita ignorància per part nostra, com els infants, no? De pensar, és que veus, mare, m'he portat bé avui, m'has de portar doncs aquí, o m'has de donar això altre, no? Déu també potser també ens tracta d'aquesta manera. Ens deixa una mica que siguem ignorants i que ens pensem que nosaltres, que avui m'he portat bé, avui mereixo alguna cosa. I en el fons és ell qui, evidentment, ho dona tot.
Jo destacaria el missatge de Pau a Timoteo: no t'avergonyis. I pren la teva responsabilitat, no la deixis pels altres. No t'avergonyis, per què? Perquè de vegades, i també en el nostre món, trobem gent que sembla que està de moda no ser cristià, atacar l'Església. Si hi ha un problema de no importa qui, callar-lo, amagar-lo, però si hi ha un problema d'un sacerdot, un pastor, un catequista, un director, un religiós, i després hi ha gent que amaga la seva realitat de cristians. Procuren passar desapercebuts. I Sant Pau diu a Timoteu: jo estic a la càrcel, jo estic a la presó, no t'avergonyis de mi. El meu germà és el ministre. Oh, el meu germà és el ministre. El meu germà està a la càrcel. Escolti, Sant Pau li diu: jo estic a la càrcel. Per què? Per què jo estic a la càrcel? Per l'Evangeli de Jesús. Doncs si tu has de sofrir per l'Evangeli de Jesús, no t'avergonyis. Assumeix la teva responsabilitat. I de l'altre, això que ja hem dit, i em sembla molt bé: nosaltres som enviats. Això vol dir que no anem en el nostre nom. La gent no està invitada a creure en nosaltres, perquè nosaltres no som la llum ni la resposta. Nosaltres hem de dir: anem cap a Jesús, ell és la llum, i nosaltres reflectim la llum. Anem cap a Jesús, i malgrat que un dia nosaltres ja no estem, la comunitat continuarà a reunir-se. Per què? Perquè no es reuneix en el nostre nom, en el nom del mossèn tal o del mossèn o del catequista. Es reunim en el nom de Jesús, el primer mossèn, i després tots. I això que ja hem dit, que no és pels nostres mèrits.
No, la cosa que deies, tens molta raó, no? Que avui en dia els cristians abans ens acomodàvem, o vivíem en una ciutat còmoda, ens semblava que ens estava bé, hi havia uns mossens que celebraven, anàvem allà el diumenge, i amb això havíem complert. I no. Aquestes paraules de Pau es fan vives de nou en la realitat de que avui en dia hem de ser cristians enmig del món. Això no vol dir que hem d'anar amb pancartes i barallant-nos amb tothom, però sí que enmig de les realitats socials, que potser ens són contràries a la nostra fe, hem de ser testimonis, hem de ser llum, hem de portar un toc d'alegria, de confiança, de pau, de reconciliació, i de conciliació, no només reconciliació, sinó de conciliació, amb unes maneres de pensar que potser no són les nostres, però que Déu també les ha fet realitat enmig del món, que l'ha creat ell. Ell ha creat tot el món, no només ha creat el nostre món, la nostra manera de veure. Déu ha creat tot el món i en funció de la nostra llibertat cadascú camina a la seva manera. Nosaltres hem deixat testimonis de Jesús enmig d'aquesta realitat.
I això malgrat que ens costi. Per exemple, això que deies tu, el diumenge anem a la missa, que contents estem aquí. I quants germans nostres avui mateix se juguen la vida fent el que nosaltres fem. L'altre dia vaig rebre un correu de l'Àfrica. 500 persones cristianes cremades, autènticament cremades, al carrer, a la plaça. Tots els corps cremats l'un al costat de l'altre.
Són notícies que passen bastant desapercebudes. És una llàstima.
Sí,
I no pensem en això. No pensem. Nosaltres la missa, la nostra, però què passa al costat?
Sí, sí.
Sí, sí, no, sortia també una informació que deia que des de l'any 2009 a Nigèria la secta Boko Haram, que és islamista i és contrària als cristians, havia matat a 500 persones.
Els pastors crec que hem de fer ressò també a les nostres comunitats, a les homilies, a les celebracions, de que nosaltres vivim d'acord amb una societat difícil, però no deixa de certa comoditat que realment hi ha cristians, germans nostres, que estan morint per... Són autèntics màrtirs de la nostra, del segle XXI.
Has dit Nigèria, jo parlava de Nigèria en concret. Nosaltres, els salesians, estem allà. Fa uns 10 dies jo parlava amb el director de la nostra casa de Bangui, en República Centroafricana, país que vivia en pau, semblava pau, anava tot bé, molt pobre, ningú es preocupava. I de la nit al matí, crac, la guerra. Què passa aquí? Han descobert que hi ha. Ah, don, el que interessa és la persona o l'urani que hi ha a baix. I a partir d'aquell moment, tot el món arriba i mira capa. Aquest director nostre deia: nosaltres a la nit estem rodeats per l'exèrcit francès. Clar, si algú escolta, estem rodeats per l'exèrcit francès, diu, això què passa aquí? Això és una missió catòlica, això és un col·legi, això és una escola professional, això... I deia, és la nostra seguretat. Durant el dia més o menys... Però a la nit la gent ve a refugiar-se, a dormir almenys amb una certa seguretat, a l'escola, a la parròquia, a l'església. I l'exèrcit francès és la nostra garantia. Seria bo de tenir present aquests germans
i tant,
nostres.
I doncs continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Mateu, del capítol 17. En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol i els seus vestits blancs com la llum. També se'ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús:
Senyor, que n'estem de bé aquí dalt, si voleu, hi faré tres cabanes, una per vós, una per Moisès i una altra per Elies.
Encara no havia acabat de dir això quan els cobrí un núvol lluminós i del núvol estant una veu digué:
Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complagut. Escolteu-lo.
En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús s'acostà, els tocà i els digué:
Aixequeu-vos, no tingueu por.
Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d'aquella visió fins que el fill de l'home no hagués ressuscitat d'entre els morts. Narració de la transformació que va experimentar Jesús en presència de tres dels seus deixebles, concretament Pere, Jaume i Joan, que experimenten alhora una joia immensa davant l'escena que contemplen els seus ulls. Devia ser magnífica, perquè estaven com fora d'ací,
sí, no?
Sí,
de jove, d'infant, és d'aquells evangelis que m'impactaven, no? Quina cosa més estranya, una llum allà, una cosa espectacular dalt de la muntanya. El temps et fa posar en el seu lloc i veus que realment jo crec que és un moment en què Jesús explica als seus més íntims, als meus amics, al final de la pel·lícula, no? I Jesús les veu maldades, veu que el pelaran, veu que la cosa no va bé, que acabarà malament, i agafa els seus més amics, els meus més íntims, i té la necessitat d'explicar-los com acabarà tot això, no? De fer-los veure que realment això és un pas necessari, però que ens portarà la glòria, que ens portarà la salvació. Un detall maco de consol pel mateix Jesús, suposo, com a home, també quedaria patir, veient que allò acabava malament i que els seus deixebles estaven patint per ell, i a la vegada de consol per aquells tres homes, molt humans, que veien que realment aquell projecte semblava que no anava enlloc, no?
Uh-huh. Molt bé. Patrícia?
Sí, és una experiència que d'alguna manera també nosaltres podem fer, no? Nosaltres anem fent la nostra vida, en el nostre dia a dia intentem viure en unió a Jesús, però potser moments així forts com aquest tampoc no n'hi ha tants, no? Però sí que hi ha alguns moments en què experimentem aquesta unió més fonda amb Jesús d'una manera més extraordinària. Potser no és una cosa tan física, és una cosa més espiritual. I penso que la Quaresma és un temps per a tractar de donar-nos moments perquè pugui irrompre Jesús d'una manera més forta, no? Si nosaltres dediquem temps a deixar-nos trobar per ell, potser serà més fàcil. I aquests moments els necessitem. Necessitem moments en què podem conèixer que Déu Pare s'està compleguent en Jesús. Necessitem conèixer que Jesús ens anima i ens diu que no tinguem por. I aquestes experiències doncs ens donen força per a continuar i ens donen força per a viure els sacrificis.
Jesús ha cridat a Pere, Jaume i Joan. Jo em penso que eren els tres apòstols que més parlaven o més vegades apareixen a l'Evangeli. I em penso també que eren uns dels més reticents, no a la resurrecció i a la transfiguració, sinó a la creu. I, de fet, quan Jesús diu «em condemnaran, em mataran i ressuscitaré», el Pere no escolta el «ressuscitaré», sinó que diu «em condemnaran i em mataran». I Pere diu al Senyor: «Senyor, això és impossible». No és molt difícil, és impossible. I de l'altre costat, Joan i Jaume, una vegada que Jesús anava a un poblet de Samaria i no els van voler rebre, tots dos reaccionen una mica, com deia aquí el nostre company. Senyor, vols que demanem a Déu que enviï el foc? Perquè aquesta gent no ha volgut. Pere també, en l'últim sopar, quan Jesús li proposa de lavar les peus treball d'esclaus, Pere repeteix les mateixes paraules. Impossible, Senyor. Doncs Pere, Jaume i Joan accepten Jesús, l'estimen, però no acaben d'entendre que el missatge de Jesús, que termina en la resurrecció, com l'hem dit ja molt bé, passa sempre per la creu. I això és el que a tots ens costa.
Sí, deies tu, Patrícia, és un evangeli realment espiritual. Ja dic, jo d'infant veia aquesta imatge més espectacular, però realment és un evangeli espiritual que has dit tu. Ho veig des d'aquesta perspectiva, que potser també si ens hem de posar dins de l'escena, que m'agrada molt posar a vegades dins els evangelis, posar-m'hi jo, potser com a espectador, o potser fins i tot participant, o seguint els apòstols, dient què Jesús deia. Doncs si em posés en aquest evangeli, em veuria, doncs, la muntanya, em veuria, doncs, anant cap a l'Eucaristia, em veuria anant a participar amb la meva comunitat. I allà realment vivim aquesta glòria, aquesta transfiguració. Escoltem la paraula, escoltem a Déu des del núvol que ens parla, i evidentment abans de sortir, davant d'una ciutat difícil, ens diu: no tingueu por. Diu, baixaven de la muntanya, però abans Jesús ha dit: no tingueu por. Crec que és aquest itinerari de Quaresma que també hem d'aprendre. Anar a buscar la gràcia a la muntanya, anar a aprendre de Jesús, impregnant-se a través de l'Eucaristia, a través de la pregària, en aquest temps forts de la Quaresma, moment especial per rebre aquestes gràcies tan especials. I de nou, sortir al carrer amb l'empenta de Jesús: no tingueu por.
Jo aprofitaria per animar els nostres oients a que, si poden, facin exercicis, com ha fet el Papa Francesc aquesta setmana.
Exercicis espirituals. Exercicis
el bisbat en fem ara, perdona que talli, el 4, 5 i 6 d'abril, em sembla que és, obert a tot el bisbat, no només es projecta, es munta, diguéssim, el recés a partir de l'Escola Diocesana de Formació d'Adults, però, evidentment, és obert a tothom i tothom és convidat a trucar o a parlar amb el seu rector per demanar informació aquests tres dies en el que hi participarà, evidentment, el nostre arquebisbe.
Bé, alguna cosa més per a la Rion?
Jo diria que no hem de ser cristians a la carta. El Pere, el Jaume i el Joan són una mica apòstols, per el moment, apostos a la carta. Tot això que és triomf, que va bé, que el mestre s'ha aclamat, que Jesús és rebut, molt bé. Però quan Jesús posa la dificultat, marca el camí, diu, mestre, això... Pues nosaltres, com cristians, tenim també la tentació de fer una mica a la carta. Això m'agrada, ara vin. Això em costa, ara ja no vin. I, en canvi, el camí que Jesús es proposa és el mateix. I també allà diria una frase que vaig llegir una vegada del nostre Papa. Papa diu així, l'èxit i el poder es fan mal als cristians. I si repassem una mica la història, potser el Papa té raó, no?
Sí.
Quan pensem que les coses van molt bé, molt bé, que estem triomfant, potser no reflexionaven, no profunditzaven suficientment. I ara que toquem la realitat, potser de vegades ens passa la mateixa, ens quedem en la mateixa superficialitat. De tot va molt bé o tot va molt mal. No tot va molt malament, al contrari. Potser Déu que ens invita a aprofundir, potser en aquests dies d'exercicis, anar en profunditat en la nostra vida i no la superficialitat de això és molt bonic, això no. Anar al fons. I allà al fons, sempre i en tot moment, Déu hi és.
Aquest anar al fons el trobarem, suposo que molt, a través del silenci, que és el que hi ha en un recés. I crec que quan es va en un recés s'ha de buscar això, s'ha de buscar aquest silenci. Aquest evangeli, precisament, Jesús parla ben poc. O sigui, els apòstols són els que, oh, que bé que estem aquí, muntem unes tendes, no sé què. I Jesús fa silenci per escoltar el Pare. Un recés, la pregària, l'Eucaristia d'aquests dies de Quaresma, és temps de reflexió, de silenci, d'esperar que Déu ens parli.
Bé, doncs, potser podríem donar per acabat aquest diàleg, si sembla bé. Han sortit moltes coses interessants, també de cara a la nostra vivència quotidiana com a cristians, que en definitiva també ens ha d'interessar i molt poder contrastar la nostra vida amb aquesta paraula de Déu que ens interpel·la cada dia i ens convida a fer-ne experiència, és així, no? Molt bé, doncs ja el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, ens posa aquesta sintonia que vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa. Agraïm moltíssim la col·laboració dels nostres tertulians. Gràcies, Patricia Navas, gràcies, mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. El pare Josep Miquel Larrion, també gràcies. Salesià, el Col·legi Sant Mengol d'Andorra la Vella i vicari d'Encamp, encarregat de l'Església del Pas de la Casa, també a Andorra. I a mossèn Josep Montoya, també gràcies. Pare de família, diac permanent i responsable pastoral de la Vall Fosca, el Pallars Jussà.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tots tres. I també, amics, amigues de la Taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies perquè setmana rere setmana som fidels a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Recordin que esperem amb molt de deler els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre la Taula de l'Evangeli. Poden continuar enviant-les a taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. També ens trobaran al Facebook. Moltíssimes gràcies. Els ha parlat Maria Marín. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
La joventut. és el moment d'estudiar la saviesa, la bellesa, el de practicar-la.
Jean-Jacques Rousseau, filòsof.